És mig quart d'onze quan saludem el professor Raimon Pàniker a través de la unitat mòbil que condueix Jesús López. Professor Pàniker, bon dia.
Bon dia, Antonio López.
I bon any nou.
El mateix us dic, a tots vosaltres.
Professor, avui li demanarem una cosa que és curiós, però en tots aquests anys de col·laboració mensual amb vostè no havíem encara demanat, no li havíem demanat mai, que és una anàlisi, un punt de vista sobre la figura de Jesucrist. Ho fem impulsats per l'aparició d'alguns treballs d'entrenament, però hem d'admetre que, sobretot l'últim, ens porta a demanar-li-ho. Es tracta d'un llibre que es titula Última notícia de Jesús al Natzarè, que ha escrit un doctor en filologia, llicenciat en filosofia pura, en sagrada teologia i en periodisme, que es diu Lluís Busquets i Grabulosa, i que ahir va estar en el programa del Xavier Grasset. Bé, és un llibre en el que diu que Jesucrist no va ressuscitar, que en tot cas si va ressuscitar va ser en el record i en els sentiments del qui el van conèixer i dels que el van seguir, que en conseqüència no era Déu pels que el van conèixer, sinó un home, que no volia fundar una església i que probablement, més que probablement, era, per exemple, un analfabet. Li proposo això com a punt de partida, és molt cridaner, ja ho sé. No sé si és per aquí que vostè vol començar la seva anàlisi.
No ho sé. Bé, després d'escoltar totes les vostres notícies, és molt difícil ara canviar de xip i posar-se en aquests problemes tan seriosos i tan importants. Que Jesucrist fos analfabet, generalment, i la tradició musulmana ho diu sempre claríssimament, tots els profetes havien de ser analfabets, si no s'inventava massa per compte pròpia. Això no vol dir res. Esclar, què entenem per Déu? Si entenem per Déu un ésser suprem que està allà sobre tot, Déu omnipotent, que és una falsa traducció, que això, vull dir, hi ha tal ignorància que confonem una cosa amb una altra. I una de les coses que fa patir més és aquesta... Fa 50 anys vaig inventar la paraula microdòxia, que és empetitiment del dogma, de l'ortodòxia. I hem fet una caricatura gairebé de tot el cristianisme. La culpa la tenen tothom, no és que ara passi comptes amb qui la porta. Tenim una concepció idolàtrica de Déu. Fem de Déu un ser omnipotent, que repeteixo, és una falsa traducció, que si és omnipotent, com és que deien ja abans de Crist, pot permetre, o no és bo o no és omnipotent. Si és bo, doncs no podria permetre aquestes destavalls que es fan per tot arreu. Si és omnipotent, ho fa i no pot. I llavors no és omnipotent. Això per començar. El que fa problema, per mi, no és la divinitat de Jesús, sinó la divinitat de Déu. Hem fet de Déu un ídol. I aquest Déu, i això és el més ortodoxa, no existeix. Segons la tradició ortodoxa que tothom accepta dins del cristianisme, Déu és Trinitat. I si és Trinitat vol dir que no hi ha tres déus. I si no hi ha tres déus vol dir que Déu no és substància, si no hi haurien tres substàncies, tres déus. Déu és pura relació. I en aquesta relació hi ha el món i hi som nosaltres. I llavors això crec que aclareix moltes coses. Però després hi ha una altra cosa que és, que potser és el que està... Jo conec el llibre del Busquets i ha fet un treball extraordinari, no es pot negar. I té coses molt exactes i molt bones. Però, esclar, estem tan preocupats per la historicitat de Jesús, tot l'Occident ha fet de la història un mite. És a dir, allò que és històric és real. S'ha d'anar a tres quartes parts del món, que és en minoria ara ja, per donar-se en compte que la història és un aspecte de la realitat, però que no tot realitat. Que la història no és el criteri del que és real. El que és real són moltes altres coses que no són històriques. I això ens costa molt a nosaltres d'acceptar-ho, perquè és el mite, allò que es pren completament com considerat, que és històric i real.
Ja, però, aviam, professor, permeti'm que li posi algun obstacle dialèctic en la conversa, no? Si durant segles i segles els cristians han afirmat que creuen que Déu va néixer de Maria Verge i que va ressuscitar el tercer dia,
sí,
ara els estem dient que això no és veritat.
No crec que diguem
que això. Que això no és real, que això no va passar.
Què és dir, que és real. Lo històric no és exclusivament lo real. És un fet històric que Maria era mare de Jesús. Això és un fet històric que no es pot, no crec, sí, que no es pot negar.
Però fecundada per l'Esperit Sant?
Això ja són teories. Escolta,
els cristians creuen que sí.
No.
Ho professen en el credo cada vegada que van a missa.
Diuen que ha nascut de Maria Verge. No diuen res més. A part que el credo, hi ha equivocacions, garrafals, de traducció, a més, eh?
També?
També. Per exemple, els primers credos, que estan en grec, parlen de Crist Pantocrator, o de Déu, perdó, de Déu Pantocrator, que vol dir, si voleu, tot poderós, però no omnipotent, que ho pot fer tot.
Ja, permeti'm, però Crist era Déu o només va ser un home que va morir com tots?
Crist era un home que no es pot negar. I a més, divinitzat, si voleu. La divinització és un procés que hem d'arribar tots nosaltres. La divinitat de l'home és precisament que és molt més que un animal racional, que és molt més que un mico desenvolupat. L'home és, en potència, una cosa infinita. Si volem dir divina, podem dir Déu. Però aquest Déu que nosaltres generalment en parlem i en fem un ídol, diria jo, no existeix. I això és la Trinitat. La Trinitat és pura relació. I la relació no és substància. No sé si m'explico.
Tinc bastant interès a mirar de dir fins a quin punt per vostè és important que tot allò que s'ha repetit en els catecismes que durant segles han après els cristians respon o no exactament a la realitat. I aquesta distinció que fa vostè, sí, entre la història i la realitat no l'acabo d'entendre.
Jo ho entenc perfectament. És que si vostè ja l'entengués, ja s'hauria passat a 3/4 del món que no entén la part contrària. Som de tal manera provincials, ens creiem de tal manera el malic del món, que, escolta, molta gent es creu que l'Eucaristia són les proteïnes de Jesús. I hi ha des de films, coses d'aquestes, que es veu sang, i es veu 50.000 coses, i les Sant Tomàs, que no és cap, que no és sospitós, diu que quan un gos menja l'hòstia consagrada no rep el cos de Crist. O sigui, hi era o no hi era? Esclar que hi era. És que la presència real no vol dir la presència només que física, no és la presència corporal. Hem confós la realitat amb la corporalitat, o inclús en aquest cas amb la història.
Per tant, m'està dient que és una qüestió de creure-s'ho o no creure-s'ho.
De creure-s'ho. Però com que el creure també ha de ser raonable, no dic racional, hem de donar-hi un contingut a això que creiem. I aquest contingut depèn de la cultura on ens trobem. I la cultura on ens trobem ens fa creure que lo històric és lo real. I la història és una petita part de la realitat. I jo em podria explicar anècdotes molt curioses i molt boniques.
Per exemple?
Per exemple, jo em trobava a Vrindavan, que és la pàtria de Krishna, on,
a l'Índia.
A l'Índia, uh-huh, ha nascut el déu Krishna. I un cristià, que en aquest cas era un pastor protestant, amb molta bona fe, que no volia insultar, deia, escolta, el vostre Krishna no és massa edificant amb les gopis i tot allò que fa, però després de tot afegia, tampoc té tanta importància, perquè Krishna és només una llegenda. I jo estava una mica nerviós pensant que el Vaishnava, el creient en Krishna, s'enfadaria una mica. Estava contentíssim, però què entenia ell? Ell entenia que Crist és un ésser històric com pot ser Akbar, com pot ser Napoleón, com pot ser qui voleu.
Sí.
I en canvi, el Krishna real, el Déu de la seva mort, de la seva vida i de la seva... aquell adorava, no tenia cap necessitat de ser un ésser històric. O sigui que el fet de la història no és l'únic, repeteixo, l'únic criteri de la realitat.
Si em permet un moment, professor, tenim un micròfon instal·lat a l'exterior de casa seva,
sí,
però em sembla que s'està passejant un insecte.
És possible.
Que està arribant a primer pla als oients, de manera que potser que baixéssim aquest micròfon i estaríem una miqueta més tranquils i no ens picaria res. Per tant, per vostè és relativament secundària la veritat històrica del personatge Jesús.
És secundària, exacte.
És secundària. Fins i tot és secundari saber...
Escolti, avui dia,
sí,
fa pocs dies, hem celebrat el Nadal.
Sí.
Els verdaders teòlegs diuen, si Crist no ha nascut amb tu...
No ha nascut. O...
Endebades, és a dir, és una commemoració històrica que té una certa importància que en commemorem el 1 de gener o el que sigui.
Per tant, per vostè no és important que materialment... Deixi'm que li pregunti així de clar i així de directament, perquè si no,
sí,
no ens entendrem.
Sí, senyor, exacte, perfectament.
Per vostè és relativament important que Jesucrist, després de ser crucificat, no ressuscités.
És indiferent.
És indiferent.
No és una prova... Què vol dir ressuscit?
Ah, doncs que estava en una tomba mort, enterrat, i al cap de 3 dies, brum, va treure el cap.
Escolta,
i el van veure caminar.
Escolti, nosaltres hem caigut amb un materialisme de tal ordre,
sí,
és allò que jo deia... Jesús és present a l'Eucaristia o no hi és present? Sí que és present. Però llavors no són les proteïnes de Jesús. No és, és tot una altra,
sí,
cosa. És tot una altra visió de la realitat. I això és el que ens falta molt d'aprendre. Sí, jo tinc un amic meu, el Garrodí, el francès, que diu l'Orient, no, c'est un accident. No, l'Occident, c'est un accident. L'Occident, que ens creiem el melic del món, és un accident.
En quin sentit?
En el sentit cultural. En el sentit que la nostra visió de la realitat és molt petita, és molt minsa, és molt carrinclona, inclús.
Ja. Per tant, Jesucrist tampoc no duria fundar una església, segons vostè.
M'és igual. Escolti, l'important és el que existeix ara. Si ell la va fundar o no la va fundar... Jo no crec que sigui, que tingui cap interès tampoc saber si tenia la intenció de fundar-la o no el dia.
Home, sí que té interès. Escolti, que darrere d'això ara hi ha una església.
No, l'església hi és. Aquest és l'interès.
Sí.
L'església hi és.
Sí.
I no la puc negar.
Uh-huh.
Però si això estava en els plans, a la intenció de Jesús de Nazaret,
sí,
molt possiblement no.
Quins plans tenia? Quina era la seva intenció, des del seu punt de vista?
No ho sé. I, escolti, i crec que és el que els antics...
Home, però...
és curiositat.
Però, home, però llegint el que se suposa que va dir, no arriba a la conclusió, no se'n deriva per vostè alguna de les seves intencions?
No. Escolti, si traiem la mística, per dir-ho en una paraula, de la religió, en fem una ideologia, un sistema d'idees, i la religió no és una ideologia. Sobre les ideologies es pot discutir, es pot parlar i té una importància molt relativa. Si no, són fanàtics. No són les doctrines el que compta. És la vida, és l'experiència personal, allò que jo deia. Si Jesús no ha nascut amb mi, i això com m'ho explico jo, aquest naixement de Jesús?
Deixi'm que li proposi una altra qüestió. Hem de concloure, per tant, que Jesús és un ideòleg que es va enfrontar al seu temps?
No. Jesús va ser un revolucionari... I que els jueus, amb bona fe, van veure que era un mal jueu i es van veure obligats a condemnar-lo, segons la seva llei.
Ja, perquè més val que morís un sol home per tot un poble,
si voleu,
que no tot un poble per un home. No?
També, encara que jo tampoc estic amb aquesta idea del comerç, un i tots. Un poble és, ho diu Mahoma, en el Corán, matar amb un home és matar a tota la humanitat. Uh-huh. És que, vull dir, el problema ho entenc perfectament. És molt difícil perquè estem habituats a creure en la història. Jo creure en la ciència, per exemple. I això sí que ho entén tothom. Jo pregunto, vostè em voldrà fer creure que una hora de dolor, una hora d'ansietat, una hora de plaer, una hora de son, tots són 60 minuts? Escolti, això qui s'ho creu?
No, el dolor es fa molt llarg i les alegries passen de seguida.
O sigui, que el temps no és una cosa homogènia. que el temps...
Home, es pot comptar.
Es pot comptar,
a més, exactament. Però des del punt de vista dels...
No, del punt de vista de la realitat, ni tan sols exactament. Perquè el temps mateix, ara anem descobrint que és relatiu. Pensar que el temps del sistema solar és el mateix temps del sistema estel·lar és una extrapolació no científica.
No, jo tinc un rellotge que quan han fet 60 segons l'agulla passa un minut.
I la té vostè a la seva pulsera, sí. Indiscutiblement.
Sí.
Però el temps és...
No, ja l'he entès.
El que diu el rellotge.
No, l'exemple que... Exacte. L'exemple que ha posat vostè és claríssim. Una hora de dolor i d'angoixa no s'acaba mai. I, en canvi, una hora d'alegria, dius, caram, ja està, ja s'ha acabat.
Ja m'he dit.
Això és veritat.
I una hora de somni. I tinc que dir que són 60 minuts. Uh-huh. M'he de fiar del rellotge per tenir l'experiència del temps.
Ja. Per tant, permeti'm, per tornar a la figura de Jesucrist,
sí.
Si ens és igual si va ressuscitar o no, si volia fundar una església, o no sabem molt bé les seves intencions, aleshores, què és el que hem de valorar d'aquesta figura?
L'experiència personal de Jesús ressuscitat en mi, és a dir, el Nadal, en aquest sentit real del que vol dir Nadal. Ja, escolti, ja Nicodemus va preguntar... el capítol, al principi de l'Evangeli de Sant Joan. Com pot un home reneixer i anar al ventre de la seva mare? I Jesús li va dir, no hi ha res impossible, la teva imaginació és falsa.
Uh-huh.
És que no es tracta d'això.
Què vol dir, disculpi, l'experiència personal de Jesús en mi?
Vol dir veure-la i viure-la.
Que jo faci allò que ell va dir o que sembla que va dir?
No, escolti, si jo no descobreixo Jesús en mi... Si no el descobreixo, això és la fe. Pensar que la fe, confondre la fe amb la creença, és una equivocació, però garrafal. Com els que en diem politeismes i monoteistes, que tampoc ho són. El politeisme i el monoteisme, per un exemple, és un error lògic de primera categoria. No tenen la mateixa referència. Un politeista no diu que allò que el monoteista diu que és un, sigui molts. Té una altra concepció de la divinitat, que potser és la que tindríem que canviar nosaltres també. I això crec que és el misteri de Crist, precisament. Era segons la meva interpretació, que ens fa veure que tots nosaltres som Déu en potència, que tots nosaltres hem estat cridats, i això ho diu també l'Evangeli, a esdevenir déus, Déu, o esdevenir divins.
Però que, per dir-ho així, ell era un home de carn i ossos exactament igual que nosaltres.
Exactament igual que nosaltres.
Uh-huh.
Més conscient, potser amb més poder. Era un tomatur, per exemple, com hi ha tants altres.
Uh-huh. I és que, per tant, va morir, va ser enterrat i es va podrir exactament igual que nosaltres.
No ho sé. Si diuen que es va ressuscitar, jo no tinc cap inconvenient. No sóc jo l'amo de la natura. No ho sé. En la meva imaginació, amb el meu sentit físic, avui dia, dels minuts, de la matèria, de les proteïnes, doncs és increïble. Des d'un punt de vista molt diferent, l'exemple que he posat de l'Eucaristia, doncs és comprensible també inclús.
Uh-huh.
Escolti, el seu fill, que acaba de morir, ha desaparegut del tot, està viu amb mi, està amb la mare que l'estima. I sent les palpitacions, sent que viu, que continua vivint. Els exemples poden
ser... Sí, allò que es diu, no? Que una persona no mor fins que no mor el record que ha deixat en totes les persones que l'han conegut, no?
Això mateix.
Uh-huh. No, digui.
No, és que jo vull dir, aquests són problemes tan... Jesús era potencialment Déu. Era home... I d'això crec que és precisament el missatge cristià, que un home pot esdevenir molt més del que és, que som tots divins en potència, que això és la dignitat de cadascú. I això és el principi fonamental. Per això, si no creiem en nosaltres mateixos, com podem creure en Déu? Si no crec en la meva dignitat, que jo sóc únic i que en conseqüència ningú em pot reemplaçar, que el que jo faci ara té una... és definitiu. Hi ha un salt molt bonic d'un... Bé, que en llatí... Les traduccions hebrees són diferents, però en llatí ho diu: tingues pietat de mi, Senyor, qui a pau per sum, perquè és un pobre home, et unicus, i sóc únic. Això és la dignitat humana, que cadascú de nosaltres és únic. Els homes no es poden manejar com cigrons. 15.000 homes no són més que 3.000 homes. És tot una altra cosa. Estem tan acostumats a manejar les coses i convertir-me a mi en un guarisme, en una cifra. Jo no sóc no sóc quantificable. I per què? En el fons, dit filosòficament, perquè hem divorciat el coneixement de l'amor. Per qui estima, cada persona és única. La mare que estima el fill, per posar un exemple molt clàssic, voldria que el fill fos més intel·ligent com l'altre i salut com l'altre, però voldria que fos el seu fill. No voldria canviar per un altre.
Deixi'm que per anar acabant parlem una miqueta de les conseqüències del pas per aquest planeta d'un personatge anomenat Jesús fa 2.000 anys.
Sí.
Si és un home que, segons vostè, és un, com ho ha dit abans, un revolucionari.
Ho va ser.
Un home que es va enfrontar als poders de la seva època.
I ho va pagar amb la vida.
Que va enviar un missatge, això, que un home pot ser potencialment més del que és.
Molt més.
Com s'explica que ens hagi influït tant fins al punt que el poder l'hagués fet seu, el poder temporal, vull dir, el poder polític l'hagués fet seu, que encara ara al voltant d'ell hi hagi una estructura tan gran com és l'Església, bé, i fins i tot que contem els anys a partir de la data del seu naixement.
Bueno, tampoc és el seu naixement, ell va néixer...
Bueno, sí, exacte.
Bueno, és igual.
Perquè crec que un monjo que ho va calcular ho va calcular malament, no?
Sí. Ha tingut un tal impacte en el cor humà que s'explica perfectament. És que el missatge de Jesús, aquest sí que és etern, si voleu, aquest sí que continua. Però per veure el missatge l'he de rebre jo. Ha de ser l'experiència meva, ha de ser meu. No és repetir una lliçó, no és saber una doctrina. Les doctrines no poden ser universals. I una religió que es diu catòlica, es diu universal, no es pot identificar amb una doctrina. De manera que no hi ha doctrina. La doctrina pot ser moltes. I les doctrines, i que són les creences, que són molt diferents i que són incompatibles. Per això jo no vull la unitat de les religions. Jo defenso l'harmonia entre les religions, que és molt diferent. I l'harmonia no és racionalitzable. L'harmonia s'ha de veure, mira, sentint-la. Ja hi som. No puc separar el sentiment de la raó. No puc separar també el sentiment de l'estètica. Quan Jesús, per exemple, defensa, que això també són aquestes traduccions molt ambivalents de la gent pudorosa, l'acte de Maria Magdalena amb els peus i les llàgrimes i els besos, i molta gent s'escandalitza, què diu Jesús? Ha fet una obra bella. Qui no veu la bellesa d'aquesta obra? Té el cor encara una mica malalt.
Jo anava a proposar avui als oients, anàvem una miqueta bé de temps, fins i tot si volíem preguntar, perquè sobre aquesta qüestió, com que estem, per dir-ho així, molt empaltats d'allò que ens varen fer aprendre de memòria, la majoria, fa uns anys, a propòsit de la figura de Jesús, que forma part de l'ortodòxia, diguéssim, del catecisme...
Forma part de l'ortodòxia, que la Terra és plana. I ara ens donem que no ho és.
Val. Doncs volia traslladar als oients si volien fer-li alguna pregunta a vostè. I he trucat espontàniament un oient que es diu Virgínia i és de Castellcir. Virgínia, bon dia.
Bon dia.
Què li volia dir al professor Pàniker?
Bueno, que m'ha agradat molt la seva explicació perquè m'ha donat una raó, diguéssim, en els meus propis sentiments. Jo vaig fer que t'aquessis durant molts anys. Em costava molt explicar la figura de Jesús amb divinitat. Jo la podia explicar com a home, que estimava tothom, que volia la pau, que volia el bé. Efectivament, era un revolucionari, això també ho deien els meus alumnes. Però això que ha dit el senyor Pànica, de dir, Crist, si Crist no neix en mi, no el puc conèixer. Això ho sento tan profundament, que per mi és el meu camí i la meva via.
Que li és igual
a l'Església.
Que li és igual la veritat històrica del personatge des d'aquest punt de vista.
Exactament, exactament. Ja. No puc entendre la situació de l'Església. Vull dir que no l'entenc de cap manera, no la puc entendre. És una soberbia espantosa i no arriba enlloc.
Molt bé, Virgínia.
Toni, moltes gràcies. Estic molt contenta de parlar amb vostè i poder estar en el programa del senyor Pànica.
Molt bé, gràcies, Virgínia, per trucar-nos.
Adéu, bon dia.
Professor,
molt bé.
L'han entès.
Ho entenc perfectament, jo entenc i comprenc perfectament. Però si no anem més a fons i descobrim el gra, què ens ha parat a nosaltres? Veiem la viga del... No, veiem la palla de l'ull del veí i no veiem la nostra viga, que està en el nostre ull. El que hem de fer nosaltres, crec, és aprofundir la mateixa fe cristiana, que la fe no és la creença, eh? Jo ho he explicat molt d'una vegada. La creença és la interpretació intel·lectual segons un sistema que tenim nosaltres. Però la fe no té objecte. La fe és d'aquesta apertura al misteri. Aquest donar-te compte que tu no ho saps tot. Si voleu, d'una manera paradoxal,
sí,
la fe és la consciència de la nostra ignorància. Els animals no són conscients que ignoren. No saben, i prou. Però saber que no sé, saber que hi ha un misteri molt més gran que el meu, i no voler-ho ficar tot dintre els petits paràmetres del meu cervell, això almenys és saviesa. I és sentit comú, també.
Doncs, aviam, avui em costarà recompondre les meves notes.
Me'n dono compte.
En forma de punts. Però m'agafo algunes de les frases que ha pronunciat molt clarament, com d'altra banda cada mes el professor Pàniker, per exemple, això que el missatge de Jesús és que un home pot ser potencialment més del que és.
Exacte. És que això és la fem nosaltres.
Que, per tant, és una invitació a creure en nosaltres mateixos,
sí,
que és
senyor.
El primer pas per creure en alguna altra cosa.
Sí, senyor.
Que la fe, en aquest cas, seria la consciència de la nostra ignorància. I posats a parlar de la figura de Jesús, deixem-ho amb un revolucionari.
No, escolta, molt més, no solament revolucionari. Va ser un home fidel a la seva visió de la realitat. Ell va descobrir que era molt més que això, i per això no va transigir amb la injustícia, que és el que nosaltres estem tentats de fer constantment.
Professor, moltíssimes gràcies.
A vostès.
Grans preguntes, grans respostes al matí de Catalunya Ràdio.
No, grans respostes no, però els problemes queden plantejats.
Grans interrogants al matí de Catalunya Ràdio.
Sí,
10 i 34... Gràcies, professor, bon dia.
Bon dia.
10 i 34 minuts. Tenim algunes notícies d'última hora en relació a les grans qüestions de les últimes setmanes al nostre país, l'atemptat d'ETA i les seves derivades polítiques. Acabem de saber que el Partit Popular ha fet públic un comunicat en el que sol·licita formalment que es desconvoquin les manifestacions previstes per demà. I fins i tot aquest matí, en declaracions a Euskadi, Fernando Barrena, dirigent de Batasuna, no descarta que Batasuna vagi a la manifestació de demà a Bilbao de manera diferenciada. Estarem pendents exactament de què és el que vol dir o per quins motius argumenta el Partit Popular que s'hagin de desconvocar aquestes manifestacions de demà dissabte, que d'altra banda, i com ha quedat abastament comentat a la tertúlia i també en el nostre comentari editorial en començar el programa, a les 7 i a les 8, han estat segurament la cara més lamentable dels últims temps pel que fa a la gestió política d'un postatemptat que haguem viscut en democràcia darrerament. Per la desunió dels partits polítics i per aquest tacticisme que ha portat a canviar convocatòries, pancartes a la vista de qui podia venir o podia deixar de venir en una manifestació que hem viscut a les últimes hores. 10 i 36 minuts, ens espera Òscar Callau i les tendències.